A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dijous. Avui estic molt content perquè sóc minoria absoluta aquí a l'estudi. Sí, perquè jo no conto, o sigui que sóc minoria absoluta. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Molt bé.
Bon dia, benvinguda, bon any.
Gràcies.
Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Molt bé. Bon any igualment.
Bon any.
Deia que sóc minoria absoluta perquè avui tinc tertúlia 100% femenina, com... quan pot ser, doncs, fantàstic. I a més tinc la Candela, també, que... a més, diguem, completa, diguem, aquest trio femení, el poder avui a Ràdio Valida, en els estudis. Què tal aquestes festes, senyoretes, com ha anat tot?
Bé, són festes pues, familiars, retrobaments, dinars, sopars, bé...
procurant sempre amb accessos moderats, per dir-ho d'aquesta manera.
En tot cas, jo sí.
Però... sí, no, jo igual, eh? No, no, sí. no soc de gaire accessos. No. Menges diferent, perquè menges plats que habitualment la resta de l'any doncs no els fas, però no, accessos no.
Bueno, bé, és cert que potser hi ha aquesta tendència que a poc a poc, diguem, per... o és l'edat que dona aquesta maduresa o aquesta experiència que diu, bueno... el que m'he deixat anar de molt jove, potser a festes de Cap d'Any o Nadal, dius, ara el cos passa factura i no estem per fer esdeveniments d'aquesta magnitud.
No sé si és qüestió de maduresa o és qüestió d'hàbits. Al final, bueno, és una mica el que vas veient a casa, no? I com que a casa doncs, es menja i es menja bé, i sí que hi ha coses, per exemple, doncs, els dolços. Jo ho he notat molt, perquè jo no menjo dolços habitualment, perquè no m'agraden. Però és veritat que hi ha dolços típics de Nadal, doncs que, doncs, bueno, els menges. I això sí que ho noto, veus? Això sí que el meu cos ho ha notat, que li he donat aquí un xut de sucre que normalment no té, i potser seria l'únic excés entre cometes, perquè he menjat diferent, però si no, no.
Bueno, ara en parlàvem abans d'ahir a la tertúlia, ara hi ha el gener sec, que ha vingut de moda també, el de gener, bueno, també serà potser el gener sense, no ho diré, sense sucre, però amb sucre més moderat per alguns, cadascú agafarà la seva rutina. El que sí, dels propòsits d'inici d'any, perquè és cert que quan entrem any nou, tothom doncs propòsit, doncs aquest any deixo de fumar, faig una altra cosa, m'apunto al gimnàs, tal. Bueno, els gimnasos, els comuns, tenen llista d'espera ja des de l'any anterior, o sigui que no sé si és un propòsit de final d'any o de principi d'any.
No, però ja està bé que la gent es mentalitzi de que l'exercici és bo fer-lo i bo pel seu cos, bo per la ment, i això és fantàstic. No, a vegades el problema que tens és el temps, no? de tenir un espai per poder fer gimnàs o esport o el que, però és bàsic.
Sí, i a més això que comentes, Elisa, l'altre dia precisament escoltava un entrenador que parlava, no? Justament lligat amb això dels propòsits, i deia que si tu arribes a cronometrar l'estona que estàs fent scroll a l'Instagram, sí, o a les xarxes, si això ho fessis en exercici, ja estaria. És a dir, que al final la qüestió del temps, que molta gent es posa l'excusa de no, és que no tinc temps, si ho agendes i ho planifiques, tens temps seguríssim, i més si és un benefici pel teu cos i per la teva ment.
Jo crec que són les prioritats, allò que dius, bueno, les prioritats del dia a dia, quines són?
Exacte.
Igual que tenim que menjar, en principi, tres vegades al dia, més o menys, no parlem de quantitats, però l'exercici és una altra cosa d'aquestes, indispensable. No hi ha... Després, tot lo de més ho has d'organitzar-ho en funció de la teva vida, de lo que necessites a la teva vida, no?
Per lo que dius tu, en Ruth, no sé si la paraula existeix, si no l'acabarem d'inventar ara, menys scrolling, per dir-ho així.
Sí, sí.
I més activing, no? Per dir-ho
així. Sí.
Però bueno, de lo que dius tu, Ruth, l'OMS ho diu, caminar només 30 minuts al dia ja està perfecte.
Clar, és que la qüestió és bellugar-te. La qüestió és bellugar-te, és igual, no cal, i també això, no cal que ara el propòsit sigui que el mes de març vull tenir els braços de la Jennifer Aniston. Val? Vull dir, no, és qüestió de dir, escolta, el meu cos, si fa molt de temps que no es mou i ara considero pel que sigui que s'ha de moure, doncs anem-ho a fer a poc, de manera que no em suposi un estrès, perquè si m'ha de suposar un estrès, això tampoc és bo. Per tant, bueno, comencem caminant una mica. En comptes d'agafar el cotxe, aniré caminant a la feina, si tinc la possibilitat de fer-ho. O agafaré l'autobús i caminaré. Vull dir, és qüestió de buscar, no cal que sigui el gimnàs, les peses, i exercici més senzill per poder començar bueno, a que el teu cos es desperti.
Jo crec que Andorra, precisament, jo recordo quan era molt petita, les padrines treballaven, o sigui, això de jubilar-se no existia, la pagesia no. I jo me'n recordo veure persones velletes, molt velletes, que potser tenien 90 anys, primes, fortes, i amb un feix de llenya a l'esquena, i pujar més de pressa que jo, pues per la muntanya, cap amunt, per aquí tal, com una cosa molt normal. L'altre dia, per exemple, que vaig anar caminant perquè hi havia tanta gent i saps, i dic, volien esquiar, però dic, no, esquiar, deixem-ho estar. Pues vaig anar caminant des de Caldea fins al Viena. I després hem tornat a pujar i tal. I dius, bueno, és que això al fin i al cap és el que feien els nostres avantpassats, se'n podien anar d'escaldes a la Massana, pràcticament, i Ordino, i anaven caminant. I això t'ho dic perquè una de les característiques de la gent, ara no ho sé, però en tot cas, en el segle XIX i abans, i el XX, els principis del XX, eren unes comunitats molt longeves. Molt longeves, però alguna cosa serà.
Sí, l'exercici, l'alimentació,
exacte,
l'exposició al sol,
sí,
el seguir el ritme de la natura, no?
Sí.
Menges els aliments que et dona,
això
que dona la terra.
Això és importantíssim. No
t'inventes aliments. No. És el que tens.
De lo que dieu, em ve ara en ment un reportatge que vaig veure fa unes setmanes enrere, on parlaven de la Carèlia. O sigui, aquesta part entre Finlàndia i Rússia que es va doncs, separar en dos bandos quan Finlàndia va agafar la seva independència en 1917, si no recordo malament, i si m'equivoco que em disculpin per la data, i hi havia un estudi sobre les al·lèrgies i les epidèmies d'un cantó i de l'altre, i no entenien per què el cantó finlandès, que va accedir a més modernitat, una qualitat de vida diferent, més vacunes, desenvolupaven més al·lèrgies i més patologies que no pas la banda que es va quedar de la part russa, que doncs varen continuar a viure amb el que tenien a l'època i els mitjans que tenien, no? I clar, el resultat, diguem, una miqueta d'això, és que la modernitat ha portat, diguem, altres hàbits i un sedentarisme que per al cos no era bo per a aquestes persones.
Sí, els supermercats, és que l'arribada dels supermercats volia dir tenir productes envasats. Quan abans tu anaves a la carnisseria i compraves el que havies de menjar o aquell dia o, com a molt, els dos dies següents. La peixateria, els fruits secs, els llegums, la tocineria, els pollastres, els ous... I jo recordo la meva àvia anar al mercat quasi cada dia.
Sí.
I anava a comprar el que cuinava aquell, en aquell moment. El fet de que arribessin supermercats ja era envasats, conservants, allò ja ho tenies doncs per... és la compra del mes, i després com a molt anaves a comprar el pa i alguna cosa de fruita, però llavors jo penso que això, aquesta modernitat s'ha carregat d'alguna manera aquests hàbits que potser, doncs, potser no, segurament, sí que tenen una conseqüència en la longevitat o en la qualitat de...
I a més, lo important és que allà on visquis, allà on facis la teva vida, estiguis amb equilibri, i ben amb l'ambient aquest que t'està rodant, i l'ambient és tot, és també el que menges, i és el que deies tu, cada estació, cada moment de l'any hi ha uns aliments diferents, perquè les estacions són diferents a Sud-amèrica de lo que som aquí a Europa, però apropiats per la teva alimentació, i aleshores, bueno, aquella gent estaven adaptats a tot el que tenien al seu voltant per menjar i per alimentar-se. Jo crec que ho tenien tot, a veure, potser no tenien cotxes i no sé, i rentadores, perquè
potser
la gent tenia que anar a rentar en els safareigs, vale? Les dones, però en tot cas estaven molt ben ambientades, molt bé dintre de lo que del seu entorn, vale? I ara, pues és el que tu dius, en tenim un altre entorn, i tampoc han tingut tant temps d'evolucionar cap a no puc adivinar ni imaginar-me si el que serà, pues, el segle d'aquí 2 o 3 segles, on estarem, no? com a humans, però de moment és el que tenim, és aquesta disconcòrdia entre el que tenim i el que podem tenir i el que mengem. I és el que sempre dic, això de menjar cireres tot l'any no té sentit.
Mira, jo avui m'he posat molt contenta perquè a mi m'agraden molt els alvocats.
Sí.
I avui he mirat el calendari, tinc un calendari amb tots els mesos de l'any i cada mes, o sigui, i quins productes hi ha en cada moment, que més o menys, ja ho saps, saps que a l'estiu hi ha préssecs i a l'hivern no, les taronges, sí, en fi. Sí. I avui m'he posat molt contenta perquè he vist que els alvocats a partir del gener ja és època d'alvocat. Llavors, una mica lligat amb això, de dir, menjar cireres al mes de desembre...
No té sentit.
O maduixes, sí. O... Doncs
o arcocs, et dius allà.
Trobo que no toca.
O ostres tot l'any.
Bueno, diuen que les ostres a França, que els mesos amb R no es tenen que menjar.
Clar. Sí. I hi ha certs peixos que tampoc.
Sí.
Ara no recordo, però sé que hi ha certs peixos que hi ha èpoques de l'any en què no toca.
Sí, potser no tenim prou consciència que la primera farmàcia que tenim a davant nostra és el que tenim al plat,
sí,
per d'una manera.
I tant.
I això potser és un hàbit, el que deies tu, Elisa, que sí. Padrins, i tu deies tu, Ruth, padrins, avis, ho tenim més que clar que, som el que mengem, per dir-ho d'aquesta manera,
sí.
I avui dia aquesta mundialització i aquesta part societal de global ho hem deixat de banda, i doncs, si em ve de gust una cire al mes de desembre, la menjo.
La pagaré. però sí, trobo que potser ens hem passat una mica de frenada.
I us heu fixat la quantitat d'obesitat que augmenta, sobretot quan vas a la platja, ho veus.
Sí.
Una obesitat increïble.
I moltes, moltes intoleràncies, també. Moltes, que això abans no hi era. Llavors dius,
no,
a què treu cap? Doncs és això, és els conservants... És
sobretot els productes
processats.
Exactament, vale? que són de molt mala qualitat, però
sí.
De molt mala qualitat. I ara estem a Europa, el que estava a Estats Units fa 20 anys o 30 anys, que tothom es queixava de la obesitat, que continuen sent obesos, no? Però alguns ja ho han entès, d'acord? Depèn també de l'ambient cultural, etcètera. Però a Europa en general s'està, bueno, és, sobretot ho veus a l'estiu, jo ho veig a les platges, no? I dius, per què passa? I com mengen? Perquè de vegades veus el que es porten a la platja per menjar, i dius, mare, Déu santíssima, i els nens igual.
Sí, sí. I de vegades quan jo escolto molts podcasts i quan parlen, doncs, gent que es dedica a temes de nutrició, a temes de... I ho diuen, és que quan ve algú a fer dieta, entre cometes, perquè es vol aprimar o perquè vol tenir millor salut o el que sigui, és que no és res més que replantejar els hàbits alimentaris. Vull dir, no es tracta de menjar només una fulla d'enciam, que és una mica l'acudit, no? De la dieta, d'una fulla d'enciam i un got d'aigua. Doncs no, es tracta de que mengis de tot en el moment que toca, amb les quantitats que toca, i ja està. I no pot ser que a un nen li donis per berenar una bossa de ganxitos o una bossa de patates. O... Ostres, això no és berenar. Vull dir, berenar és el que berenàvem quan, almenys quan jo era petita, no? Era un entrepà de fuet o un pa amb xocolata el dia que tocaven les campanes, i ja està. I el xoriço, i el fuet, i el pernil dolç, i el pa amb tomàquet, i una fruita, i ja està.
I que cada dia te'l canviaven.
Sí.
I que de vegades deies, ostres, això no m'agrada, vull dir, no em toca això, no vull. No?
Sí.
Però cada dia te'l
canviaven. Cada dia era diferent, aquell entrepà.
I jo me'n recordo que ho portaven molt, molt ordenat, la meva mare, molt ordenat, quan era molt petita, que el peix sempre era a la nit o una truiteta, una cosa d'aquestes. Normalment era a la nit, i la vianda, la carn, tot
allò
això
més elaborat
era al migdia, no? Sí. Hi havia tot unes com unes
i els
normes.
Llegums, hi havia dos o tres cops a la setmana hi havia llegums, o cigrons, o llenties, o mongeta, vull dir, això tocava.
Sí.
I ara, doncs, tot això és com que aleshores la gent és com que necessita que algú els hi digui que han de menjar d'aquesta manera, quan per mi és algo que hauria de ser més natural.
Bueno, però clar, també els hàbits laborals han canviat.
Sí.
Les hores han canviat. O sigui, les hores, no és que hagin canviat les hores, el timing.
Com ocupes el temps, no?
Exactament, això ha canviat. I bueno, i molta gent, ja per lo que sigui, pel seu treball i tal, es pren un entrepà per l'hora de dinar, i després el menja molt més a l'hora de sopar, perquè t'hi dius, t'està tot
desendreçat.
Tot desendreçat.
De lo que dieu, sempre s'ha dit, doncs, esmorzar de rei, dinar de príncep,
sí,
i sopar de pobre,
sí,
però també hi ha una altra cosa que deies tu, Elisa, la societat i el ritme de vida de la societat ens ha condicionat a fer tres àpats.
Uh-huh.
Però l'ideal serien cinc al dia.
També. Bueno, també els havien fet, aquests...
També els havien fet.
Sí, perquè feies els tres principals i feies l'esmorzar de mig matí i el berenar. Llavors aquí ja tens els cinc.
Sí, jo els havia fet.
I ho reparteixes, diguem, en cinc, en lloc de fer-ho en tres.
Sí.
Amb l'inconvenient que dieu vosaltres, que el tercer al vespre és massa abundant.
Sí.
Perquè després te'n vas a dormir, també.
Exactament, i que no serveix, o sigui, quan...
Que no necessites aquella energia.
El cos el que necessita és descansar a la nit. I si tu li poses molta feina a fer, com és la digestió, que déu-n'hi-do, i a més estàs estiradet, home, li poses molt difícil al pobre cos.
Sí, l'estresses.
Sí,
sobretot que, com deia vosaltres, el peix, la gran avantatge és que es peix en mitja hora.
Sí,
l'assimilació al vespre, com feia la teva mare, Elisa, doncs bones praxis.
Ho tenia, estaven ja formatejades de que això s'ha de...
Havia de ser així.
Bé, una notícia que hi ha hagut, plans d'igualtat, 100 grans empreses aproximadament a Andorra les tenim que presentar, n'hi ha que encara no ho tenen. Hi ha encara molta pedra per picar en aquest àmbit, en el món laboral, diguem, per la... no diria la defensa de la dona, però per la reivindicació, diguem, d'aquesta igualtat que té que estar, diguem, laboralment, home, dona, en llocs de feina.
Això és, jo crec que s'ha de fer molt, clar que sí, però tot comença a la família, i a l'escola. Perquè la família també et dona els models, vale? Jo, per exemple, no he fet mai diferència de tasques domèstiques a casa entre la meva filla i el meu fill. No, o sigui, han sigut les mateixes. Per tant, considero que en aquest cas, pues, el meu fill no té aquesta idea de que jo això no ho faig, per exemple, no? Ara s'ha casat i la meva jove em diu sovint que moltes de les seves amigues diuen, ostres, que està ben educat en el sentit de que cuina molt bé, a més, perquè li agrada, i si un dia, pues, normalment, a vegades si té temps ell, perquè tots dos treballen, i ella pues, arriba més tard, pues, ell no té cap problema de fer el contrari, no? O sigui, primer això, primer la família, i després també a la feina on estàs, l'educació també dels superiors. L'educació, tu pots tenir les regles que vulguis, tot el que vulguis, però el tracte no estaràs, clar, com pots valorar tu aquella persona si tu no estàs vigilant tot el sant dia el tracte que li estan fent amb aquella dona, en aquest cas, no? I això també es veu en els col·legis. Els col·legis també és un altre lloc d'educació. Ja sé que molta gent diu, bueno, és que els pares han d'educar, sí, però tenim un ministeri que es diu d'educació. Per tant, això s'ha de passar, i s'ha de passar des de que són petits. Que normalment, quan no estan a la guarderia, no veus que hi hagi una diferència els nens i les nenes. Bueno, les nenes de vegades van més de pressa a fer coses que els nens, no? Que els hi costa més, però no hi ha, o sigui, entre ells no veus que hi hagi una diferència. Per tant, són les coses que puguin, que entren en la criatura, ja sigui des de la família, perquè moltes vegades les mares, sense donar-se en compte, fan una diferència entre els nens i les nenes. Jo això ho he vist amb amigues també, no? Jo he sigut reivindicativa tota la meva vida, i per tant això ho tenia molt clar, que tots dos es tenien que fer al llit, per exemple, no? I el respecte és molt important. Però tu pots fer moltes lleis, vale? Però no tens 50.000 inspectors per veure si això es compleix o no. Aleshores, moltes de les persones que pateixen aquestes desigualtats, aquest és un altre tema, però que tampoc, què fan si tenen una desigualtat que tu no la pots provar?
Clar.
Què ho fas? Clar. Li vas a dir-li a l'inspector, o li vas a dir al teu superior? Què et dirà el teu superior? Depèn. Què farà el teu superior? Posarà una càmera de vídeo per veure? És molt difícil.
Entren moltes qüestions. Jo, tot i que he de dir que a mi, perdó, que de 100 i pico empreses que l'havien de presentar, l'hagin presentat 70...
77, exactament.
Doncs m'ha sobtat positivament, vull dir, pensava que en serien moltes menys, una mica pel que vas sentint pel carrer i de més, no? Estic d'acord amb el que diu l'Elisa, i també és cert que moltes empreses hi ha dificultat per trobar perfils amb certs estudis o amb certa experiència, que siguin dones o que siguin homes, o sigui, No ens hi posarem. Per exemple, tu vas al col·lectiu d'infermeres,
sí,
i hi ha molt pocs homes. I vas al col·lectiu d'ensenyament, que parlàvem abans, no? I hi ha pocs nois, pocs homes també. Per tant, és cert que per molt que tu facis un pla d'igualtat dins d'una empresa, segons el tipus d'empresa que sigui, probablement ja ho volen, ja posen aquelles ofertes de feina perquè s'hi presenti un home o una dona, segons el que en aquell moment calgui per mantenir aquest equilibri, aquesta paritat. Però és que probablement el mercat no t'està donant la possibilitat de cobrir aquell lloc per poder complir amb això. Per tant, penso que la qüestió va una mica més enllà. Que no pas dir tinc el pla d'igualtat o no el tinc, o el compleixo o no el compleixo, o les condicions són les mateixes o no. És que jo faig una oferta de feina on s'hi pot presentar qui vulgui que compleixi amb unes condicions, i se m'han presentat 10 persones, tots són homes o tots són dones, depenent de l'oferta que jo tingui. Aleshores, crec que l'anàlisi sí, està bé, millor fer això que no fer res, però va per, sota el meu punt de vista, va una mica més enllà.
Per el que dius tu, Ruth, i entenc molt bé i és molt, molt intel·ligible el que dius, pot ser contraproduent, perquè si us, un empresari necessita una persona amb una certa formació, però per equilibris d'igualtat doncs tindria que ser una noia, i d'aquesta carrera, per dir alguna cosa, doncs mira, enginyer en petroquímica, per inventar-me alguna cosa, doncs pot ser una carrera que hi ha un 2% de noies i hi ha un 98% de nois. Ostres, tinc 10 o 8 candidats masculins, però si no, per no respectar el plan d'igualtat puc tenir una sanció, entre cometes, per dir-ho així, però clar, a mi m'interessa tenir aquesta persona. Aleshores, clar que no pot ser una cosa a mida per cada cas, però clar que a vegades l'efecte, diguem, benevolent de tenir aquesta igualtat pot ser contraproduent tant per l'empresari com per el funcionament d'una empresa, també. O a l'inversa, en plan femení, dius, clar, no, vull igualtat per infermers, per dir-ho així, i no tinc nois, només tinc noies, tinc un 90% de noies, dius, estem al revés, no?
Sí. Llavors és, i després és ambigu. També és veritat, per exemple, el col·lectiu d'infermers, i ara com a anècdota, no? O sigui, tu quan vas a l'hospital, o i sobretot gent gran, no? que ve, doncs, la infermera, doncs, a fer-te les cures, a fer-te la higiene i de més, si entra un infermer, que també n'hi ha a l'hospital d'infermers, és com que, ostres, ara no sé si vull que aquest noi em faci la cura o em faci la higiene. Sobretot parlo de persones més grans, no? que es queden com una mica... ara a veure què passarà, no? I sí, i el que dius tu, Enric, la desconec, si no m'hi he posat a llegir-me'ls ni a veure quin és el contingut que han de tenir aquests plans d'igualtat. Desconec si realment, en una situació com la que tu estàs plantejant, de dir, escolta, és que jo necessito aquest perfil, i sí o sí, per l'èxit de la meva empresa i per doncs, em sap greu, però potser hauria d'agafar una dona o un home, i ho he de fer al revés, perquè doncs, el millor candidat, la millor persona que puc triar és aquesta. No sé fins a quin punt això es pot argumentar, si hi ha d'haver sancions o no, o hi ha d'haver alguna advertència, ho desconec. Però em semblaria una mica exagerat fer-ho, si realment el que diem, si realment tu has posat tots els mitjans per complir amb aquestes regles del joc, crec.
Has dit una cosa interessant per al món sanitari, per al tema de les cures, on pot haver-hi aquesta reticència, segons la persona, o aquest impacte, per no dir reticència, si és un infermer o una infermera, però potser segons el rol, perquè també dius, te'n vas a veure un metge, que sigui metgessa o metge, o cirurgià o cirurgiana, per dir-ho així, no tens aquest a priori.
No, tens tota la raó.
Aleshores dius, per què segons quin grau, diguem, de qualificació o sí, de competències, la persona pot ser un impacte o no? O també hi haurà persones que diuen, no, és que jo vull que sigui un metge que no sigui una metgessa, o l'inversa. Uh-huh. És una cultura societal una miqueta ambigua,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
És una qüestió de sensibilitat, sí, jo crec. Per una persona gran... Si li ha de fer una higiene un noi de persona gran, no li dona aquella confiança en el noi, i la moralitat d'aquella persona gran, que dius, escolta, a veure aquest noi que m'ha de a mi veure despullada per alguna manera, no? I això és una qüestió de sensibilitat, de moralitat. I aquestes qüestions, jo crec, en el meu entendre, són fàcils de canviar. No de que canvien la senyora que té 70 o 80 anys, m'entens? O més, sinó de que en aquests casos, pues, la persona, si és un noi, ho entén perfectament i diu, bueno, ho puc entendre, que jo, pues, si tingués que fer-li això a la meva àvia, potser la meva àvia també m'engegaria a pastar a fang, no? Mm. Això jo crec que és una qüestió, jo et dic, de sensibilitat i de la moralitat de part de la persona gran. I però el que sí que em preocupa ja no és tant que hi hagin, jo què sé, 10 dones en una empresa i 10 homes, està perfecte, però bueno, hi ha aquestes històries que dius, escolti, miri, la igualtat jo la veig des d'un punt de vista de que el respecte que s'ha de tenir vis-a-vis de tant de les dones, perquè també hi ha dones que m'aixequen amb homes, o sigui, també n'hi ha, no és tan sovint, però perquè estem més acostumats amb aquell senyor, doncs jo què sé, de 50 anys i nens jovenets que també tenen en aquest defecte o aquesta manera de comportar-se com un masclista, tal qual. I cada vegada n'hi ha més, o sigui, n'hi ha més ara que quan jo tenia 15 anys. Alguna cosa està passant aquí.
Sí.
I és aquí on jo dic que el més important és arribar a un món on s'entengui perfectament que la dona i l'home han de treballar conjuntament, cada un amb la seva especialitat i cada un amb el seu nivell, segon, però que s'ha de fer equip, no una separació.
Clar.
Però, i que l'home sembla que el fet de que, sobretot els nanos joves, que estaven formatejats amb que inclús en l'enamorament, etcètera, formatejats que jo sóc l'home i per tant tinc que protegir a la dona perquè ella és la que lo que he vist a casa i tal, això estan completament trasbalsats d'alguna manera, no? I molts d'ells no saben ni com comportar-se amb la dona. Per què? Perquè la dona cada vegada és més autònoma, cada vegada pot fer moltíssimes més coses i moltes vegades les fa, més a més, molt millor que l'home en algunes coses. Aquí no es tracta de qui és millor o qui és pitjor, sinó que la dona ha sortit de la cova i funciona pues, igual que pot funcionar
I pot funcionar
un home. Exactament. I els nanos, jo què sé, de 17 o 18 anys, moltes vegades t'ho comenten, home, clar, si veus aquesta...
I les noies també, perquè hi ha noies que et diuen, ostres, és que clar, és que no trobo ningú interessant, perquè jo necessito algú que realment em complementi, i com que jo tinc, perquè hi ha noies que estan molt ben preparades i cada vegada més, doncs, és veritat que es troben amb... És que no els hi trobo res, no? I
exactament.
Això ho comento perquè no fa gaire vaig estar parlant amb un grupet de noies, sí. No? I ho deien, és que no. Sí. És que no trobem nois més o menys de la nostra edat o tal. Sí. No.
Interessants.
I ja no per tenir una relació, sinó per una conversa. Per anar-te'n a aprendre alguna cosa i tenir una conversa.
Perquè sempre són... Les dones han evolucionat molt més ràpid, són més grans, més madures... I els altres encara pues, estan parlant del futbol, que està molt bé, que no, o d'una altra cosa, però que és difícil de veure'ns trobar això que dius, pues, un complement que estigui a nivell de maduresa que estigui igual que la dona.
De lo que esteu dient, en trauria una miqueta l'anàlisi que l'home modern, per dir-ho així, té un hàndicap de posar-se al nivell o acceptar també aquest creixement femení, aquest girl power, per dir-ho d'una manera, aquest empoderament femení, per el que heu dit vosaltres, no? Treballar, independència, autonomia, estudis, coneixement i tal, i dius, ostres, ara són, no, la paraula no és la bona, millors no, estan igual de preparades que jo, i clar, tinc un competidor, però aquest competidor no és home, no? Ja no estic gall contra gall, estic gall contra un altre competidor que no sé com competir, i no és una competició,
és una
complementaritat.
És que no és una competició.
Però no se'ls ha preparat per
Exacte.
Això. És que no estan preparats per això, estan preparats per portar una família, per casar-se i tal, que cada un treballi, això ja ho entenen perfectament, però jo sóc més. No, fill meu, tu no ets més.
Sí, tu jo crec que encara falta... una altra generació perquè això comenci a normalitzar-se d'alguna manera, entre cometes, lo de normalitzar, perquè no vol dir que no sigui normal, però perquè la cosa estigui una miqueta més en aquest...
O dos.
Dos generacions, sí, potser. No sé.
Bueno, esperem que només una i que evolucioni més. Serem optimistes. El que no sé si evolucionarà, però és cert que aquí al país a vegades hi ha molta discrepància per això, hi ha comunitats de propietaris on hi ha diferències per tenir o no animals de companyia. Dius, clar, dius, també és una cosa com eduques el teu gos, el teu gat, el teu animal de companyia, per tenir una convivència dintre del nucli familiar i dintre de l'entorn també.
Aquest és un altre exemple de l'individualisme que també hem arribat, no? I de l'egoisme. O sigui, tu vius en un lloc, en un pis, i vius amb altres persones, has de tenir en compte les altres persones, no molestar-les. Per exemple, no anar amb sabates de taló matxacant el pobre veí de sota, per exemple, no? Però aquest és un altre defecte també, és aquest individualisme. Jo vaig a la meva, no tothom, evidentment, que hi ha, però molts sí que hi ha, i aleshores, clar, hi ha problemes d'aquest tipus, però hi ha problemes d'aquest tipus perquè no penses en els altres, només penses en tu.
Sí, no penses en els altres, i després perquè hi ha molta gent que els animals de companyia els tenen com si
com
fos... Sí, o com si fos un objecte que el tens allà una estona i et fa gràcia i ja està. A veure, és un ésser viu. Vull dir, estem parlant, imagino, sobretot de gossos i gats. Els gats no els fan tant enrenou com els gossos, però gossos sobretot, i és veritat que hi ha molts gossos.
Sí. O sigui,
hi ha molta gent que té gos. Sí. Llavors, és un ésser viu. Per tant, si tu decideixes com a família o com a persona individual tenir un animal de companyia, en aquest cas un gos, has d'assumir totes les conseqüències d'això, que vol dir, doncs, tot el que vol dir. I, a més, com molt bé diu l'Elisa, pensar que tu estàs vivint en una comunitat, no estàs al mig del bosc, i que el gos pugui fer el que vulgui, i tu també pots fer el que vulgui. Per tant, hi ha d'haver uns mínims de convivència que s'han de respectar. Aleshores, jo entenc que hi pugui haver, doncs, comunitats de propietaris o propietaris que s'estimin més dir, doncs mira, no, perquè no vull tenir problemes, o perquè ja he tingut precedents, sí, en els quals hi han, sí, hagut conflictes, hi han hagut problemes, m'han deixat el pis fet un nyap perquè estava tot esgarrapat, perquè estava tot tal, i això ho ha fet un animal. Per tant, s'ha de veure en quines situacions i en quines condicions això es pot fer o no es pot fer, no? I el que diu l'Elisa, o sigui, és que tu no pots anar a la teva i no pensar en els altres. Estàs en una societat i per tant, t'agradi més o menys, has de complir uns mínims.
Però costa,
costa.
Aquesta individualitat cada vegada més, cada vegada més.
Costa, sí.
El que aquest punt més era que també la diferència és que en comunitats de propietaris, el propi propietari, si volia adquirir un pis... Si tenia mascotes, que li diguin que no. O sigui, que et dius, ja em dius, si jo compro l'habitatge i jo he vist dintre, dius, per què la resta de la comunitat de propietaris em pot denegar la compra del pis perquè jo tinc mascota?
Clar. Però pot passar una altra cosa. Pot ser que tu adquireixis aquell pis que no en tinguis i que al cap de 2 o 3 anys decideixis tenir-lo. Llavors què passa?
Exacte.
Tornes al pis.
Exacte.
Vull dir que... Llavors, és sorprenent, no sé si sorprenent és la paraula, però de dir, ostres, estan sortint aquest tipus de notícies quan el que dèiem, cada vegada hi ha més famílies que tenen no només un, sinó més d'un gos.
Ah, sí?
Llavors,
I nens petits, també.
I nens petits, per tant, amb la dificultat que hi ha de trobar habitatge, que no obrirem aquest meló ara, però no. Amb la dificultat que hi ha, si a més, doncs el fet de que tinguis una mascota fa que no puguis adquirir o no puguis accedir en aquest pis, ostres!
No, són clar, les comunitats no deixa de ser, doncs, una sèrie de persones que s'han d'entendre. I aquí hi ha molts egos.
I a més no els tries, perquè tu pots comprar un pis en un moment donat, en un edifici, o llogar-lo. No? I tens uns veïns, però potser d'aquí 2 anys t'han canviat els veïns.
Sí, perquè per aquesta regla
veien
hotels que no accepten infants, per dir-ho així,
dius,
arribarem potser a una situació on hi haurà edificis o comunitats. No volem animals, que sigui tant llogater com propietari.
Sí, bueno. Podria passar, podria passar.
Podria passar, podria.
Podria, esperem que no. Parlant, no obrirem el meló de l'habitatge, però en estadística sortia que a Seu d'Urgell, 13.000 habitants, i contràriament a el que es pensa, doncs hi ha menys andorrans, 10 persones andorranes menys censades a la Seu d'Urgell ja aquest any que no pas l'any passat.
Andorranes, però pot ser que siguin no andorranes que són, que tenen... Ah, vull dir, andorranes vol dir passar per Andorra, però i la resta?
Clar.
Vull dir, perquè a veure, tots coneixem molta gent que viu a la Seu.
I n'hi ha que no són andorrans. Són 2.000 persones o potser més.
Jo només sé que moltes vegades que he baixat un diumenge, que no hi ha mercat i que tal... Mm. I estan aparcats molts cotxes d'Andorra.
Sí, per això et dic, que clar, qui et diu andorranes, per tant entenc que Andorra, l'estadística és passaport Andorra.
Clar.
Però els que no són andorrans, que treballen aquí i han viscut aquí fins fa relativament poc i ara han decidit anar a viure a la Seu, clar, aquests com els comptabilitzes?
Clar, aquests no han, diguem, inflat el mercat immobiliari de la Seu, però són nacionals espanyols.
Són nacionalats espanyols, la majoria, suposo, francesos no sé si n'hi deu haver, però també són, saps? Per tant, no sé, aquí a nivell de notícies, és veritat que queda com molt així, però quan analitzes una mica, dius, bueno, no
sempre s'ha de veure la estic d'acord amb tu, sí, completament, la lletra petita, no?
Clar. I,
bueno.
El que comenteu jo és el que he pensat primer, quan he vist la notícia, dius, sí, molt bé, els nacionals de passaport, perfecte, però els altres, dius, que el que em va sobtar amb informació, i no ho sabia, 60 nacionalitats diferents a la Seu d'Urgell.
Bueno, pues això indica que molts d'ells estan treballant a Andorra.
I l'altre dia l'índex que no sabia, m'havien dit que teníem aproximadament 150 nacionalitats aquí al país, dels 80.000 habitants. Que jo em vaig quedar una miqueta, diguem, bocabadat quan em van dir la quantia. Dic, tant? Diu, sí, sí, 150 i potser fem curt.
Sí, sí, es comença a veure molta, molta diversitat. És veritat que hi ha persones que de seguida identifiques, no?, de que són d'un altre país, d'una altra regió, hi ha gent que no, però sí que és veritat que es comença a veure molta diversitat tant a Andorra com a la Seu. I això penso, doncs, bueno, que és la tendència a tota Europa.
Jo crec que sí. L'única cosa que sempre em pregunto, no? Parlant de la immigració, perquè estic fent una sèrie de treballs en aquest sentit, no? com ha evolucionat la nostra immigració en el petit país. No és el mateix una immigració ordenada i paulativament, vale? Que les persones es van, pues, assimilant i van estimant el país, van coneixent el país, van coneixent les tradicions, i tot això és molt positiu per molts motius. No? Què passa quan, i és una pregunta que m'estic fent, què passa quan hi ha més immigrants que persones del país? Què passa? I molta diversitat, que està molt bé, però com aquestes persones arribaran a conèixer la nostra societat, la nostra cultura, la nostra manera de fer? Perquè és difícil, perquè evidentment si tu ets una persona, jo què sé, alemana, ja et dic, alemana, i vens aquí i et trobes amb qui parlaràs d'entrada, parlaràs més amb els que parlen alemà amb tu. I per què? Perquè és la teva comunitat, perquè és la teva cultura, i és normal, no? Per tant, de la cultura del país on estàs, pues sí, pràcticament moltes persones ni la saben, ni no estan interessats, venen aquí a treballar, coneixen que alguna cosa de com va Andorra, però estan a dintre de les seves comunitats. Com ho faríem perquè arribar amb ells? És que és molt difícil, perquè n'hi ha molts. Mm. Si n'hi ha 10, és molt fàcil. Si n'hi ha 100 i els altres són 40, és molt difícil.
Clar, aquí ja tornaríem al que dèiem abans en un altre context, que és l'educació, perquè al final si aquestes persones tenen fills i aquests nens s'han d'escolaritzar, doncs, a les escoles del país, doncs a través d'aquests nens, doncs sí que sabran que hi ha el Nadal, que se celebra el cagatió, que hi ha l'escudella, que hi ha el, com a coses així més tradicionals i més mm-hmm. bueno, potser més banals, però jo penso que és a través d'això, de que els nens estiguin escolaritzats, de que aquests nens doncs, estan integrats amb altres nens i amb un sistema educatiu que està dins Andorra, encara que sigui el francès o l'espanyol, i a partir d'aquí, doncs sí que els hi pot anar arribant perquè els nens els arrosseguin, però si no...
Això és com ha funcionat fins
clar,
ara,
clar.
Vale? I és veritat que és l'única manera. Però què passa? Ara tenim, per exemple, l'escola anglesa, que m'estaven explicant l'altre dia, no admeteixen com a professors si no són originaris de... d'Anglaterra, vale? Britànics. El català no existeix. Aleshores és positiu, està molt bé, eh? Jo sóc partidari de que quantes més llengües sàpigues, molt molt millor. Però no estem parlant de les llengües, estem parlant de la cultura. Que la cultura és el que defineix a un país. La seva cultura, la seva gent, la seva manera de parlar, la seva manera de fer, que anirà evolucionant amb els anys i amb el temps i amb les coses que van passant en aquell país, no? Però si no és així, com aquestes persones s'identificaran amb el país on viuen? Aquesta és una de les coses que jo em pregunto.
Sí.
Clar, de lo que dius, Elisa, bueno, hi ha hagut la llei del català,
sí.
Arran d'això hi ha hagut una nova obertura de places per cursos de català, s'han exhaurit en 24 hores.
Això està molt bé.
És que hi havia molta gent en llista d'espera, hi havia moltíssima gent, i com que doncs sobretot els que venen a fer temporada, doncs una de les condicions per poder continuar doncs és que tinguin el nivell bàsic de català, doncs clar, això ha fet que moltes persones s'inscrivissin. Llavors hi havia molts que s'havien quedat en llista d'espera. I està passant una mica com els cursos de francès del Liceu, que la gent fa cua, ara ja no fa cua perquè es fa online, no? Però a l'època recordo que al Liceu, el dia que s'obrien les inscripcions, hi havia una cua... Després cal veure si totes aquestes persones tindran continuïtat en anar-hi al centre, perquè això és als centres d'autoaprenentatge. Llavors, entenem que sí, perquè si és una condició perquè tu puguis continuar treballant al país, doncs la gent té interès en fer-ho, però per mi és molt positiu, perquè vol dir que... Bueno,
no, però no solament és aprendre el català, que sí,
és,
eh?
És també, sí, sí, és el que
és el tarannà
és tot
nostre, i per què és així, i per què és interessant també.
Clar.
Jo vaig estar molts anys, bueno, molts anys tampoc, però els suficients a la part flamenca, i allà tenies que anar a una escola a aprendre l'holandès, vale? Normalitzat, i ho trobava molt bé, i a cap de dos anys, si no tenies el nivell, no tenies la residència. Això continua passant. Però hi ha la cultura també, i la cultura és entendre aquell país, per què és així, o perquè són simpàtics o són antipàtics, o... Però has d'entrar. I jo el que trobo, clar, jo estava sola, no tenia, vull dir-te sola, no. I a la universitat tots parlaven flamenc, perquè ho tenia clar. Vale? I
també, no et quedava un altre, no?
No, i a la primer dia dic, home, podríem parlar en francès, o a la primera reunió en francès o en anglès. Pues tothom va parlar en flamenc, pues, vale, ja ho tinc clar. Però sí que jo m'hi vaig introduir, vaig voler saber per què eren així de cabuts, ho vaig entendre, i després era jo la que els defensava, no? És aquesta part la que ens falta a nosaltres en el nostre país, crec jo, eh?
Bé, doncs veurem aviam si defensem més el nostre tarannà del que ja s'està fent i també generar aquesta incentiu o ganes que doncs, tots els nouvinguts també s'interessin doncs, a la història sí. del país i a les nostres cultures, tradicions i particularitats.
Depèn del temps que ells tenen previst estar. Clar, si són, doncs, jo què sé, per temporers, doncs diuen, bueno, tu, ja està, jo sé quatre coses de català, que sempre els anirà bé, pel servei va molt bé saber moltes llengües. Però, i si et vols quedar, doncs això seria interessant també, de que poguéssim arribar aquí.
Bueno, ja ho veurem. Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Fins la propera. Ruth Ponce, gràcies per la teva presència.
Gràcies, gràcies a tu.
Et dic fins la propera també.
Fins la propera.
I nosaltres ens solem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.